Sentits. La cultura a Catalunya Informació.
Hola, bona tarda. Us parla Marta Romagosa. Avui us proposem veure el centenar de quadres de l'artista ucraïnès Malevich que s'exposen a la Pedrera de Barcelona, una de les figures clau de l'avantguarda russa. Buscarem el sisè sentit a la conversa que l'enviada especial al Festival de Cinema de Màlaga, Montse Camps, ha mantingut amb el director Vigas Luna, que avui comença a rodar la seva Jo soy la Juani, i escoltarem les propostes musicals que ens ofereix a partir de dimecres la 17a edició del Festival de Guitarra de Barcelona.
Per veure.
D'aquí a pocs minuts s'inaugura a la Pedrera de Barcelona l'exposició Malevich sobre l'artista ucraïnès considerat una figura clau de l'avantguarda russa. La mostra, inèdita a l'estat, inclou un centenar de pintures i dibuixos de Casimir Malevich, així com peces arquitectòniques i escultòriques que l'autor anomenava arquitectons. L'artista ucraïnès Casimir Malevich, nascut el 1879 a Kiev i mort el 1935 a Leningrad, l'actual Sant Petersburg, és una figura clau de l'escola russa de principis del segle XX. Ens parla de la seva importància dins els moviments d'avantguarda el director de la Fundació Caixa Catalunya, Àlex Susana.
Un cas molt excepcional és un artista que travessa els diferents moviments de les avantguardes, sobretot de la primera meitat del segle XX, de manera fulgurant, i no només fulgurant, sinó decisiva, en tots els corrents pels quals ell va passar, que són gairebé tots, i va deixar una empremta decisiva.
Tot i així, Malevich és recordat com l'artista que va dur l'abstracció fins a la màxima radicalitat. De fet, és considerat el creador del que es coneix com a suprematisme, és a dir, el món sense objecte. Sentim un dels comissaris de l'exposició Malevich, Jean-Hubert Martin.
On en a fait le grand protagoniste.
Es va convertir en el gran estendard de l'art abstracte, de superfície. L'artista havia exclòs totalment del seu món la perspectiva i només es dedicava a jocs de formes sobre la superfície de la pintura.
Qui no treballava que sur la surface de la pintura.
L'exposició mostra 102 obres de l'artista ucraïnès, inclou pintures, dibuixos, llibres i el que Malevich anomenava arquitectons, peces tridimensionals a cavall entre l'escultura i l'arquitectura, tot plegat per oferir una àmplia visió de la trajectòria artística de l'autor. La directora adjunta del Museu Estatal Rus de Sant Petersburg, Eugènia Petrova, és una de les comissàries de la mostra i ens destaca l'excepcionalitat.
Les exposicions que s'organitzen sobre aquest autor són una repetició de les mateixes coses. En canvi, aquesta exposició és ben diferent perquè recopila objectes i obres provenents de diversos països i col·leccionistes. I no passa sovint que es trobi una reunió d'objectes de procedències tan diverses. Realment em sembla que és una exposició extremadament interessant, tant per al públic en general com pels estudiants de Malevich.
L'exposició organitzada per la Fundació Caixa Catalunya comença amb els estudis impressionistes, les composicions simbolistes de la primera època artística de l'autor i les obres fauvistes. A continuació hi ha un espai dedicat als dibuixos que Malevich va fer per al vestuari i l'escenografia de l'òpera Victòria sobre el sol, que són la llavor del suprematisme, el nucli central de la mostra. També inclou un espai dedicat als arquitectons, maquetes on rebutja la simetria i inverteix les relacions tradicionals en el conjunt arquitectònic, com per exemple que allò pesat domina allò lleuger. L'itinerari de la mostra acaba amb quadres postsuprematistes que suposen el retorn de l'artista a la figuració. Entre aquestes obres inclou, per exemple, l'exposició Quadrangle al quadre negre, que Malevich va pintar el 1915. Es va convertir en un canvi radical en l'art modern d'aquells temps. Es tracta d'una tela amb fons blanc on hi ha situat un quadrat de color negre. La peça també es va convertir en un gest d'extinció del món figuratiu i fundador d'una nova icona. L'exposició Malevich es podrà visitar a la Pedrera de Barcelona des de demà i fins al pròxim 25 de juny.
Sisè sentit.
D'aquí 9 minuts seran les 7. El director català Bigas Luna comença avui a Tarragona el rodatge de la pel·lícula Jo soy la Juani, que suposa el seu retorn al cinema després d'estar-ne allunyat 3 anys. Amb l'inici del rodatge acaba un llarguíssim procés de recerca de la jove protagonista de la història que ha portat el director a entrevistar prop de 3.000 noies. Això va provocar una gran expectació que acaba ara després que s'ha fet públic qui és la noia que dona vida a la Juani. Bigas Luna ho ha anunciat des del Festival de Cinema de Màlaga i ha parlat de la nostra enviada especial Montse Camps.
Empezamos este macro casting, porque ha acabado siendo un macro casting. Hemos visto a casi 3.000 niñas, yo digo 3.000, pero han sido 2.700 y pico, exactamente. Y ha sido una aventura estupenda.
D'aquesta manera, Bigas Luna parlava de l'inici d'aquesta aventura, trobar la protagonista de Jo soy la Juani, un projecte que va començar fa gairebé 2 anys i que avui arranca.
Uno de los objetivos de este proyecto es crear un nuevo icono ibérico, o sea, esta cosa de la Juani, ¿no? ¿Quién es la Juani, ¿no? Y eso yo cuando lo planteé pensé que sería muy difícil. O sea, bueno, claro, la pretensión de crear un nuevo icono ibérico, un símbolo nuestro nuevo, ¿no? O sea, la nueva mujer española, pensé que sería complicado. Y en cambio ha sido una cosa que se ha asumido totalmente.
Amb aquest objectiu, Bigas Luna ha buscat una actriu que representi una jove espanyola contemporània de la perifèria d'una gran ciutat i que vol triomfar.
El concepto que yo tengo de la Juani es el que se entiende, pero algo más. O sea, yo creo que la Juani yo quisiera que fuera la chica joven española del siglo XXI. O sea, la española que ya no es víctima del machito ibérico. O sea, ha habido un tópico y que esta cosa de la española víctima del machito ibérico, la mujer española un poco operada y que sale en las revistas del corazón. En cambio, yo creo que hoy en España hay una gente joven, hay una mujer española mucho más contemporánea, valiente, líder, que es para mí es la Juani.
¿Por qué me voy a conformar si no lo necesito? El arte de decir que no, de forma natural.
Finalment, després d'una llarguíssima recerca entre milers de noies i d'arreu de l'Estat, va aparèixer la Juani. Tenia el número 651, 21 anys, és madrilenya i el seu nom, Verónica Echegui. Bigas Luna la va triar convençut que ella seria la seva companya de viatge i ella, Verónica, encara se'n fa creus.
Pues yo lo he vivido como un tripi. No, la verdad es que parece que desde que conocí a Bigas me he hecho adicta a la Juani, al Bigas, y estoy flipando.
Bigas Luna assegura que Verónica, menuda, morena, és una actriu extraordinària que sabrà donar vida a aquesta Juani, filla de l'extraradi, on malgrat la pobresa es viu, explica, un fenomen especial.
La modernidad está en la periferia. O sea, hoy yo veo más modernidad en la periferia que en el centro de la ciudad. O sea, el rico se aburre mucho y en la periferia se lo pasan bien. O sea, es otra, hay una, incluso a nivel de moda, o sea, hay una innovación, hay un deseo de, no tienen dinero para su casa, pero lo tienen para un coche, entonces se arreglan el coche, disfrutan del coche, quieren mejorar, incluso en moda, ¿no? O sea, las modas están saliendo de las periferias, ¿no? El mundo latino está influido incluso muchas cosas, hay un trasvase de cosas del mundo latino anglosajón al mundo latino español. Es todo un mundo muy interesante en muchas cosas.
L'experiència personal de Verónica, a més, ajudarà a aconseguir aquesta Juani.
Fui a varios institutos y en uno que estuve era en el barrio Saconia, que es una zona así complicada y está justo el instituto al lado de unas chabolas y estábamos todo el día de broncas y tal. Y de ahí he sacado mucho material para mí, para el trabajo. Y les llevé a ellos, a Vigas y a Luis, que se entonaban, que de cagas.
El rodatge arrenca avui i s'allargarà 8 setmanes. Dani Martín, el cantant del Canto del Loco, serà l'altre protagonista d'una història que rodarà a Catalunya, Madrid i Los Ángeles amb un pressupost de 4 milions d'euros. Si té èxit, la Juani tindrà una segona part amb un títol ben clar, La Juani en Hollywood.
Per escoltar.
I a partir de dimecres, Barcelona serà l'escenari un any més del Festival de Guitarra de la Ciutat.
El primer concert del Festival de Guitarra de Barcelona serà el del cantant Jackson Browne amb un dels seus col·laboradors més antics, David Lindley, a la guitarra, i els seus amics Kiko Veneno i Luz Casal.
Porque se movía lo que vale un segundo, porque sé también que se va la pasión.
Al Palau de la Música hi actuarà també dins el festival José Mercé, que presentarà el seu últim disc, Lo que no se da, un concert en què José Mercé tindrà l'acompanyament de la guitarra de Moraito Chico. Una actuació de luxe al Palau de la Música. Diane Reeves, guanyadora d'un Grammy per la banda sonora de la pel·lícula de George Clooney, Buenas noches y buena suerte, actuarà en un concert acompanyada per Romero Lubambo i Russell Malone a la guitarra. Un dels directors de Project, Joan Rosselló, parla d'altres concerts destacats del certamen.
Seran els concerts de Carles Benavent i José Mi Carmona, potser el de Tomani Diabaté amb orquestra, el de l'Omar Farouk, que vindrà amb un convidat especial, Haït Yazijan, o el dels germans Auceron, presentant el seu nou disc, de versionant a la seva manera èxits de tots els temps. My
spy is on you. Uns concerts, els d'aquest any, que tot i ser menys que en edicions anteriors pel que fa a quantitat, van cada vegada més lluny en qualitat. Un tret, però, que podria perillar si les administracions, Ajuntament i Generalitat, no s'impliquen més. Tito Ramoneda, director de Project.
Si això no passa, si hi ha aquesta carència, festivals com el nostre, com la guitarra i com d'altres que hi ha al llarg de l'any a la ciutat, corren el perill real i la necessitat de redefinir-se buscant propostes més conservadores i oblidant-se de les propostes més arriscades i minoritàries.
L'Auditori, les sales Bikini, l'Udegas o el Casal del Metge, a banda del Palau de la Música, seran altres escenaris que acolliran les actuacions de la Scott Henderson Blues Band, de Katia Guerrero, els germans Auceron i Tumani Diabaté, entre d'altres. El concert d'Aranjuez tancarà el Festival de Guitarra de Barcelona el 7 de juny amb Pepe Romero a la guitarra.
Doncs amb el Festival de Guitarra de Barcelona, amb aquest menú que ens ha portat Montse Pujol, posem el punt final a l'Espai Sentits d'avui. A Catalunya Informació l'ha fet possible Júlia Aparicio, Marta Jerez i la secció de Cultura dels Serveis Informatius d'aquesta casa. Fins demà.